tenim el tema de les aules d'acollida, no? Aquí també aquí s'ha fet un pas important, no? Crec que les aules d'acollida van fer una feina molt important, no? Els 2000, perquè van fer una primera onada doncs d'immigració, doncs que es van anar incorporant. Ara ja estem avançant amb aules d'acollida accelerades, perquè és veritat que a vegades el fet de tenir doncs un alumne, encara que sigui allò un curs, no és suficient. No és suficient, sobretot quan tenim incorporacions tardanes, no? Quan parlem de nens no tant de primària, sinó sobretot a secundària.
Efectivament.
Per tant, acollides accelerades, important, i aquí tant la proposta pressupostària, doncs això hi és, i és de manera... Vull dir que queda molt consolidat i és una aposta important, i després la continuïtat, perquè què passa? Finalitzen doncs, la seva estada en una aula d'acollida, sigui accelerada o no, i no? Queden ja immersos en l'aula ordinària, que com dic, a primària és una cosa molt més sostinguda, però a l'institut és una altra cosa, no? Perquè allà realment el domini lingüístic que requereix és un altre. Per tant, aquí també hem acordat doncs, un acompanyament, no? uns professionals que poden fer aquest acompanyament lingüístic, i al final també és un acompanyament emocional. Hi ha nens i nenes o nois i noies que venen d'un dol migratori molt greu, que són boníssims. Jo ara aquests dies que segurament donaré els Premis de l'Excel·lència a la Formació Professional, el curs passat, anava a dir que vaig al·lucinar, em va fer molta il·lusió veure gent realment potent. Me'n recordo molt un noi que havia vingut amb patera. Això me'n recordo que ens ho va explicar. I ara, doncs, bueno, està a la universitat, està treballant, però és una passada, no?, l'excel·lència professional de molts nois i noies que se'n surten, però, evidentment, necessitem poder-los acompanyar millor.
Així hem arribat a les 10:02 del matí. Esther Niubó, consellera d'Educació. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo. Aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fos cada pregunta, tio, de veritat.
És dels entrevistes lleig que s'ha vist. Avui estic...
Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. A Catalunya Ràdio. Postdates.
Era com una cullera que s'introduïa pel melic i em removia les entranyes. De Mamàlia, de l'Hisenda Solsona.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio.
Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor. Calor, calor, que em falta calor, acosta't una mica, per favor.
Yeah. Hora de tancar l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Afra Blanco, Pau Llong, David Madí i Montserrat Nebrera. Abans, però, Marisa Gil i Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Avancem la resta de continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida parlarem del temps, el temps que ens espera aquest estiu, tenint en compte que el mes de maig ja vam quedar a mig grau d'arribar als 40, un rècord absolut. En parlarem amb el Francesc Maurilla, amb l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
Després, temps per l'actualitat del cor amb la Laura Fau, una actualitat marcada pel 20è aniversari de la mort de Rocío Jurado, pels famosos que van veure Bad Bunny des de la caseta en els seus concerts, o pels casos judicials que tornen a afectar personatges com Ana Duato o Julio Iglesias.
A partir de les 11, conversa amb el teòleg i filòsof Francesc Torralba, després de l'èxit de vendes del seu últim llibre, Anatomia de l'Esperança, que és un assaig amb fonaments laics sobre aquesta virtut teologal. També comentarem la visita imminent del Papa a Catalunya.
I tancarem el matí de Catalunya Ràdio amb la Renaixença. Avui l'objecte al qual dediquen el programa és el Setrill i el personatge entrevistat, la periodista Natza Ferrer.
I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jubany, Joel Díaz, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. No ens saludem així en aquest espai.
Esperava l'hola, eh?
Home, sí, ja tant. Encara estàs a temps de fer-ho.
Gerard Jubany, Joel Díaz, hola.
Hola.
I què?
Mira, també necessito que em preguntis i què.
Tres vegades?
Sí.
I què?
Ara. Doncs és que sóc un senyor de rutines, si no. Doncs que el Xavi Campos, cap d'esports d'aquesta casa i conductor del Club de la Mitjanit, continua tenint problemes pronunciant el nom del Xavi Canalías.
Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matines i el Xavi Canalías, si heu sentit la remissió de matinada.
És que ahir li va dir Catalías, que dius, bueno, encara, però res comparable al que li deia fa unes setmanes.
Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Casillanis.
Però això ho fa expressament, ja, no?
No.
Li surt... Casillanis?
El cosí del Varoufakis.
Mare de Déu.
Doncs ara passem ràpidament a la informació del temps, una cosa ràpida i concisa amb Carlos Herrera aquest matí.
Y empieza junio fuerte, ¿eh? Hace calor como para asar una vaca, de verdad. Calor.
Doncs ja ho tenim.
Ja està, per ser una vaca. I després del temps arribem als esports amb Federico Jiménez Los Santos. Avui ens parla de la celebració de la Champions per part dels seguidors del PSG. Hi va haver aldarulls a París, això ho vam veure tots, però en Los Santos sap qui va ser i per què els van provocar, i sí, han cantat Club Islamista.
Hemos visto el espectáculo terrible de Francia ardiendo por los cuatro costados, por lo que los idiotas llaman celebración de una Copa de Europa. ¿Por qué hay incidentes con el Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain es un club islámico, islamista. ¿Realmente son hinchas del PSG? No. Es la violencia árabo-islamista, como le llaman allí, de los franceses o hijos de franceses, pero musulmanes, que no aceptan a Francia como su país, que odian a Francia y piensan destruirla. Y en eso están.
Sí, claro.
I en això és tant, només li faltava dir liderats per Luis Enrique, que va ser entrenador del Barça. I llavors, això que passa a París, no sé si n'estàveu al corrent, ja passa ben a prop nostre.
I han expulsado de París a los de París y están expulsando de Francia a los franceses. Y dice, eso del reemplazo es una tontería. No es ninguna tontería. Miren la calle. Se ha llegado a tal extremo que los almacenes sacan la mercancía a las aceras, para ver si así por lo menos les roban, pero no les queman la tienda. Esa es la Francia actual. Encapuchados, semidesnudos, tirándole piedras, bengalas, cohetes a la policía. Lo que pasa en Francia ya está pasando en Barcelona.
¡Claro!
¿Ah? ¿Y a las xarxes qué han dicho él?
Les xarxes, Francesc, estan estupefactes amb una informació del Jardí, el diari del barri de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona. La setmana passada hi va haver una reunió veïnal al barri de Galbany amb l'assistència del cap de Mossos al districte i els companys del diari El Jardí publiquen a xarxes un fragment de la reunió on l'inspector en cap presumeix d'haver fet, no molts, no, moltíssims desallotjaments al barri sense ordre judicial.
Cada vegada que hem pogut fer un desallotjament d'algú que ha entrat en una finca, legalment, evidentment, per quedar-se a viure i tal, i ho hem detectat de seguida, hem tingut a la propietat que ha denunciat i podem fer-ho en un termini de temps breu, ho hem fet i hem fet múltiples desallotjaments nosaltres, sense ordre judicial, signats per mi, que no hauria de ser, però com a delicte flagrant hem actuat molt sobradament. Segurament estan parlant amb l'inspector que ha ordenat més desallotjaments del que coneixen per aquí. Qualsevol dia puc acabar jo amb un problema legal.
No, esperem que el senyor inspector no tingui problemes legals i si els té, que se li valori almenys la transparència. I ara una broma, Francesc, una broma que ha publicat a TikTok el company locutor de Ràdio Flashback, Jaume Riu. Bàsicament es troba un grup de turistes catalans a Varsovia i els hi pren el pèl amb bastanta gràcia.
Ah, españoles. Español. Ah, toro, paella.
Ah, no.
Ah, sangria.
No.
No, toro.
Catalunya.
No, ah, Catalunya. Catalunya. Ah, Barça.
Toro no.
Barça, Barcelona.
Exacto.
Molt bé. Jo sóc català també. És que m'està escoltant.
I de Varsovia a Corunya, perquè ahir s'hi va celebrar l'ascens a primera del Depor, un ascens desitjat de fa molts anys que mereixia una celebració a l'alçada, Francesc. Una celebració que la televisió galega, evidentment, va cobrir en directe i ja se sap que quan cobreixes celebracions en directe, doncs la gent pot dir coses que no s'acostumen a sentir per televisió.
Viva la coca!
Bueno, ya ves que creo que así te emocionaste un poco de más. Vamos, deixar. Creo que fue muy longa espera y bueno, en fin.
És Galícia, és la seva cultura i s'ha de respectar. I acabem amb un tall vintage que m'ha aparegut avui a TikTok, Francesc. És llarg, vinga, però jo crec que val la pena, eh? Any 2009, programa Catalunya Opina, presentat pel Carlos Fuentes, el sacerdot aquell que ara està a IB3, tenen de convidat l'Albert Botran, que està allà per donar a conèixer l'incipient projecte polític de la CUP. Llavors truca una senyora en directe i el que passa és, és el més graciós que sentireu avui, de veritat.
Aquest senyor Botran, que digui a la gent que ell és un comunista, que digui a la gent que si manessin els hi prendrien moltes coses. Sí? I amb aquests independentistes que ho diguin, que són comunistes.
A veure, comunistes. Un moment. Vostè creu que aquest senyor és comunista?
Tant! Com la copa d'un pi!
Jo també ho crec, eh?
Sí?
Sí, sí, sense cap problema.
Senyora, és que li diu que és comunista? Quin problema té vostè?
No li prendré cap cosa.
Digui la gent que fotrà les coses, si pot! Que ho digui! Que digui la veritat, que la gent quan potser quan el vegin l'esgarraparan!
Però què dius?
Com ja que ho dic? Però escolti... Que em diu el meu cor, que se'n vagi cap a aquests puestos de comunistes! Però aquí no, home! Aquí el comunisme no, que no ho veig! Els catalans hem treballat i hem suat per tenir lo nostre! I lo nostre!
Senyora, que la va dar algo.
I no s'ho prendrà ningú! I menys els comunistes!
Tranquil·la!
Ja estic tranquil·la!
No és la Judit Martín, no?
No, i tampoc... ni la Montserrat que... Ni tampoc estava tranquil·la, la senyora.
Fins aquí l'Àgora, va. Una publi i saludem el Mauri.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia substància líquida del cos que fa riure. I la resposta era humor. L'humor és una substància líquida en el cos d'un animal i també una disposició a expressar elements còmics. 1.346 dels 1.540 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 7 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong... Gaspar Ventura Massaguer, de Manresa. I avui també ens heu dit orina, pixat o bilis.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
I amb el Rasca megamilionari també passa?
Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
Papa!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Què bo?
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us posem per aquí?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Descobrir. Compartir. Donar suport.
Temps.
130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio.
Considero ja saber tot és prou elàstica, però menjant-te la mare t'angusta de cipi. D'un mal dia en un excés de matemàtiques va fer caure comptabilitats i nervis. Fa calor, ja tal si encetam una cindri, ja tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fa calor, ja tal si nedam amb pilotes, ja tal si deixam que s'aparra de ballis termòmetres a 25.
És un quart d'11 del matí. Ara al matí de Catalunya Ràdio volem fer això que ens agrada tant als catalans, que és parlar del temps, perquè Catalunya ha batut el seu rècord de calor aquest mes de maig després que s'hagi arribat a 39 graus i mig a Vinebre. De fet, a tota Europa hem tingut pics de temperatura insòlits per un mes de maig i s'ha hagut d'activar les alertes a França, al Regne Unit o a Portugal.
Cosa demostra que una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini.
Per saber quina evolució farà el temps i què ens depara l'estiu, podem saludar Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com s'expliquen aquestes temperatures de rècord que hem patit els darrers dies de maig?
Bé, s'expliquen en aquesta tendència que fa ja no mesos, sinó anys, de gairebé sempre estar per sobre del que hem tingut històricament en el passat. És a dir, anem clarament cap a aquest escalfament i de l'escalfament mundial que tenim hi ha dues zones zero clares al planeta. La número 1 és l'Àrtic, la número 2 és el Mediterrani. Per tant, doncs, estem, podríem dir, a l'ull de la tempesta, d'aquest escalfament, i aquestes pulsacions càlides, aquestes bombolles calentes que tenim, doncs, contagien el que és una part important d'Europa occidental. Ells no hi estan tan acostumats, en molts casos, doncs, ni l'agricultura, ni l'aigua, ni el que és la climatització, etc, etc. I, en definitiva, a les Illes Britàniques, a França, Alemanya, etc, l'àrea alpina, la sorpresa és més gran. I a casa nostra podríem dir que estem més acostumats, però això no treu que el mes de maig tanca amb aquests rècords i l'abril ja ho va fer. I tot això amb un Dragon Khan, perquè recordem que els 10 primers dies de maig van ser realment frescos, fins i tot freds alguns dies. Per tant, també hi ha aquesta tendència molt a muntanya russa.
Això et volia demanar, perquè aquesta calor ens agafa a 1 de juny, amb l'estiu ja, per tant, a les portes. Això ja serà una parada de calor o encara podem tenir alguna sorpresa?
Bé, sorpreses segur que sempre en podem tenir i a veure que nevi el Pirineu, no a cotes baixes, evidentment, però que nevi al Pirineu el mes de juny, doncs ha passat d'altres anys, per tant, que hi hagi descensos de la temperatura encara clars, pot passar. El que sí que veiem en els pròxims 15 dies és, tret de dimecres que ve, en què notarem una refrescada notable a tot el país, tret d'aquest dia, els pròxims 15 dies sempre estarem per sobre de la temperatura normal. Per tant, doncs, podríem dir amb un escalfament de cara a l'estiu més que notable, i no cal dir-ho, perjudicial per l'agricultura, perjudicial per boscos, perjudicial, en definitiva, també per la salut de les persones.
De cara a l'estiu, Francesc, es preveuen onades de calor destacades?
A veure, els mapes aquests a llarg termini que tenim damunt de la taula, que tenen una fiabilitat relativa i, per tant, sempre cal agafar-los amb pinces, ens donen un juliol i un agost, però sobretot un juliol i fins i tot un juny clarament més càlids del que seria esperable. Si això es concentrarà en 5 dies excepcionals en alguns punts, o serà més una calor sostinguda en el temps, o el dia a dia no el sabem, però el marc general pinta calent, calent de veritat.
En tot cas, Francesc, ho deies en començar, que aquestes alertes aquests darrers dies s'han activat a França, al Regne Unit, a Portugal, és a dir, a sobre nostre, a països que estan menys preparats per la calor, i que potser també hauran d'anar preparant fins i tot la seva infraestructura turística, perquè és una qüestió que parlàvem abans a la redacció, que molts hotels, molts apartaments del nord d'Europa no tenen, de fet, aire condicionat.
No. Ara aquests dies que hem tingut aquesta temperatura elevada aquí a Catalunya, sí, i evidentment a França, Illes Britàniques, hem tingut una temperatura de l'aigua del mar aquí a Catalunya també fregant el rècord, 21-22 graus. Doncs bé, a tota la costa francesa atlàntica, des de, per entendre'ns, Hendaia, Biarritz, etc., fins a la zona nord-oest de França, però especialment doncs, dues terceres parts d'aquesta zona atlàntica, tenien la mateixa temperatura que nosaltres al Mediterrani, 21-22 graus. És a dir, tu et banyaves a la costa de Normandia, per entendre'ns...
Que habitualment t'hi poses un peu a l'aigua, freda, freda.
No, freda, freda, no. Una persona fredolica com jo, estàs mort. O sigui, estàs mort, t'han de venir a assistir. Jo no suporto l'aigua freda i no m'he banyat mai a l'Atlàntic. Bé, sí, he posat un peu, però només un peu i ràpidament fora, que no el perdés i me l'haguessin d'amputar, m'entens? Però clar, quan et trobes amb això, o l'onada de calor de Londres de fa tres anys, que per primer cop a la història va arribar als 40 graus, quan t'arribaven les imatges de supermercats amb les rajoles de xocolata desfetes, ja t'està dient que tots aquests països s'han de preparar, igual que nosaltres ens hem de preparar. I ara que teníeu, per exemple, l'Esther Niubó, la consellera d'Educació, ha de tenir clar l'administració que això ha arribat per quedar-se, i anar a l'escola el mes de juny i setembre i cada cop més al maig és un problema amb aules sense climatitzar. Per tant, és l'oportunitat, més que oportunitat, la necessitat imperiosa d'apagar les calderes de gas, que això arriba per llei ja en els edificis nous públics l'any 28 i el 30 en els privats, i començar a parlar amb una pensar en una climatització integral, que vol dir electrificada i, per tant, infinitament més sostenible i molt millor. Però, vaja, anar al maig, però sobretot el juny i el setembre a les escoles, cada vegada serà més difícil, evidentment.
N'anirem parlant, perquè això tot just comença. Francesc, gràcies i bon dia.
Bon dia.
I és clar, parlem de calor, parlem de sequera que s'acosta a l'estiu, i evidentment això fa créixer el risc d'incendi a Catalunya. Ara ho volem comentar amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, bon dia.
Molt bon dia.
Com ha contribuït la calor d'aquests dies al risc d'incendi a Catalunya?
Bé, al ser la primera onada de sud que encarem, diguéssim, abans de l'estiu, doncs hem tingut un parell de dies, sobretot el dimecres i especialment el dijous de la setmana passada, on ja vam tenir bastanta activitat d'incendis, sobretot amb el que fa referència a cereals i a erms. Sobretot el que crema ara de moment és herba seca i camps de cereal. No massa superfície, els incendis més grans no han arribat a la desena d'hectàrees, però sí que ja hem començat a tenir força activitat. Després d'això, és veritat que ha pujat la humitat al cap de setmana i ha estat molt més tranquil. I com deia el Francesc Mauri, doncs de cara a aquesta dimarts, dimecres, quan marxi el ponent, no? Marxarà per ponent aquesta massa d'aire que tenim, tindrem segurament una mica d'increment d'activitat, i després torna a venir una mica de fresca, deia, de cara a dimecres de la setmana que ve i després d'això doncs, ja esperem una altra onada de sud i serà una mica la tònica, suposem, d'aquest juny.
Perquè encara que pugui semblar una obvietat, quines conseqüències té en concret aquesta calor a les zones boscoses i a la vegetació?
El problema que tenim és que l'emergència climàtica és una evidència, com explicava molt bé el Francesc Mauri, justament a l'arc mediterrani, doncs té una especial afectació. Estem veient molt acusada l'aument de la temperatura, i això, de cara a unes espècies vegetals que no estan adaptades doncs, a aquesta calor, doncs estem tenint comportaments extrems en els incendis, ja ho hem explicat moltes vegades, no? El que anomenem aquests comportaments extrems, n'anomenem incendis de sisena generació, i estem immersos en aquesta problemàtica.
Crec que fa 20 anys que diem allò de que els incendis s'apaguen a l'hivern. No sé si finalment ho estem fent. És a dir, arribem a l'estiu amb un país preparat per afrontar una situació com la que ens espera aquest estiu?
Doncs tenim bones notícies. No perquè estiu concret, sinó perquè realment el país ens hem posat les piles, deixeu-m'ho dir així col·loquialment, ens hem posat molt les piles. I el que s'ha fet justament aquest hivern i aquesta primavera és el president de la Generalitat, després de l'estiu passat, ens va demanar als bombers de dir, escolta'm, què hem de fer per preparar el país de cara a aquests incendis de sisena generació. I la nostra proposta va ser molt clara. Hem d'aconseguir parcel·lar el país per evitar allò que en el nostre entorn ja hem vist que ha passat. Hem vist que a Grècia, hem vist que a Portugal, hem vist a Califòrnia, hem vist a Austràlia, no? Que són llocs on tenen un clima mediterrani, molt semblant al que tenim a casa nostra, on han tingut aquests incendis de sisena generació, que sobretot, perquè la gent no ho entengui, són incendis que cremen amb molta més intensitat i, per tant, estan fora, hi ha moments que estan fora de la capacitat d'extinció dels bombers. Es tractaria d'aconseguir que aquests comportaments extrems no acabin derivant amb el fenomen del que anomenem megaincendis, que són incendis que no tenen, diguéssim, l'afectació habitual que tenim amb els grans incendis no, que coneixem, de milers d'hectàrees, o fins i tot en algun cas doncs, hem arribat pràcticament a les 20.000 hectàrees aquí a Catalunya, sinó que són incendis que han tingut centenars de milers d'hectàrees i fins i tot, en algun cas, un milió d'hectàrees. És a dir, és una altra escala, una altra dimensió d'incendi. Llavors, veient que tot l'entorn estan patint, no és una cosa habitual, ni és que d'estiu, ni són en circumstàncies de risc molt extrem, quan tenen aquests incendis de sisena generació, se'ls hi acaben esdevenint megaincendis, anem a evitar això, no? I la proposta ha estat que parcel·lem el país amb 14 faixes, en diem eixos de confinament, però realment són com 14 faixes diguéssim, no és que estigui, diguéssim, arrasat de combustible, sinó, perquè penseu que són faixes grans, estem parlant de faixes que poden tenir amplades de 2 quilòmetres i llargades de diversos quilòmetres, és a dir, estem parlant de 14 faixes que afecten moltíssima superfície del país, i es tracta d'intentar compatibilitzar allà on tenim terreny agrari, doncs mantenir-lo, fomentar que no hi hagi erms, que estigui, diguéssim, llaurat quan ha d'estar llaurat, que hi hagi franges perimetrals, diguéssim, de llaurades després d'haver collit el cereal, de que dins el bosc la part, diguéssim, l'estructura del bosc estigui neta, perquè s'entengui, és a dir, no és que no hi hagi bosc, sinó que estigui net, i en aquí el que aconseguiríem és que els incendis estiguin dintre de la capacitat d'extinció i, per tant, que els bombers hi puguem actuar i que puguem apagar aquests incendis. I, per tant, que allò que en dèiem aquests megaincendis, no? que amb una simulació que té, per exemple, bombers de la Generalitat, dèiem que amb un incendi al Pirineu Occidental se'ns cremaria tot el Pirineu i Prepirineu fins a Portbou. És a dir, seria una situació doncs catastròfica, no? Doncs evitar això i anar parcel·lant el país perquè aquests megaincendis no els puguem tenir. No? Llavors, jo crec que és una gran notícia. Això no és una cosa d'avui per demà, això tenim un termini de 5 anys per anar-ho fent. Tenim que ja s'està treballant actualment amb els 5 eixos prioritaris, que és on tenim més afectació de població i, per tant, per evitar això. Això no estarà executat aquest estiu, però ja s'està treballant doncs, perquè l'estiu que ve doncs, ja puguem tenir aquests 5 primers eixos fets i amb aquest termini de 5 anys doncs, tenir l'estructura del país preparada per evitar aquests megaincendis. Per tant, des de moment estem més que satisfets.
Perquè ens en fem una idea, on serien aquests 5 eixos prioritaris?
Aquests 5 eixos prioritaris, mireu, serien Manresa, n'hi hauria una, la Catalunya central, la zona d'Argentona, la Roca, n'hi hauria, seria una altra, Girona, Salrà, seria una altra dels eixos, Igualada, Cervelló, és el quart, i Rasquera, el Perelló, el cinquè. Vull dir que els tenim distribuïts a diferents llocs del territori, però sobretot el que aquí hem intentat prioritzar és la protecció de les persones. És a dir, sobretot, és si us hi fixeu, estan, diguéssim, a l'àrea més poblada del país i, lògicament, podem tenir aquesta situació de megaincendis.
És David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. Senyor Borrell, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès. Molt bon dia.
Fem una pausa i de seguida saludem la Laura Fa.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
Vaja, Carles.
Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
I tu què li vas dir?
Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
150 anys movent-nos per tu.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé!
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Dilluns 8 de juny, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte?
Obre ara l'app de MediaMarkt. Només avui, 1 de juny, i només a la nostra app, et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
El matí de Catalunya Ràdio.
Passen pràcticament 3 minuts de 2:15 del matí. Ara al matí de Catalunya Ràdio parlem del cor. Laura, fa bon dia.
Bon dia. Què tal?
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias. De espuma blanca y rumor de caracolas. Como una
20 anys ja, sense la Mas Grande.
Ai, sí, 20 anys que va morir Rocío Jurado. A mi m'han caigut a sobre de cop, perquè he pensat, mare meva, no pot ser... Espera, que em sento fatal, eh? Hola, no baixo.
Connecta't.
Bueno, no passa res. Ara. Avui es compleixen 20 anys de la mort de Rocío Jurado.
Sí.
Ja sé que a Catalunya Ràdio sona com raro escoltar Rocío Jurado, però jo crec que és un mite suficientment important com per...
Cesc, puja.
Del cielo,
pero a ver,
La jura, i tant.
Sí,
tinc la sensació que és d'aquelles artistes que, com que van protagonitzar moltes portades de la premsa del cor, això ha acabat tapant una mica el fenomen purament musical, no?
Sí que és veritat, perquè a més ella, que al principi la premsa del cor funcionava com a amics i que era com amable, va viure la pitjor premsa del cor quan va arribar aquí a Itomate i tots aquests programes de Telecinco, en els que m'incloc, lamentablement, algunes actuacions una mica complicades que van fer que fos més important que tingués més transcendència a la seva vida privada que no pas a la seva vida artística, però és una tia que s'ha convertit, sense voler-ho, en una icona així com del col·lectiu LGTBI, sí, vull dir que és referent, jo crec que és la primera travesti de la història, perquè ja era ja exageradíssima, i quanta gent vol ser Rocío Jurado a l'hora de vestir-se. I després, sense saber ni què era el feminisme, perquè ho estem aprenent, moltes de les seves frases i de la seva manera de fer estaven integrades dins del feminisme, no? Et porto un llibre que va sortir la setmana passada, sí, que es diu Rocío Jurado, La voz que nos hizo sentir libres, que és una biografia una mica diferent, és com un homenatge a aquesta icona pop en què s'ha convertit Rocío Jurado. T'haig de dir que te'l porto perquè he participat en una part d'aquest llibre.
Home.
O sigui, que és una mica autobombo.
O sigui, que has vingut a parlar del teu llibre.
No, però val la pena, t'ho prometo, que està molt ben fet. Mira, a més està curt. Vull dir que no donaré més detalls, però que és un llibre on parla d'aquesta nova imatge de Rocío Jurado, on, flipa, tota la família, que són una colla de dropos, continuen vivint de la Jurado. La filla, que li toca perquè és l'hereva, i mira, si tens una mare que era una crac i no vols treballar mai més, molt bé, però és que la resta, que són una panda, o sigui, continuen barallant-se, fent homenatges, que jo entenc, que estiguin tristos i tal, però cada any han de fer el postureig aquests d'anar-se'n al cementiri i plorar. Home, després de 20 anys, a tothom se'ns ha mort algú i al cap de 20 anys pots parlar una mica amb naturalitat, sense muntar uns drames, però tots a ells els hi dona, han fet com una mena d'apropiació perquè és la seva manera de viure, no?
Repassem una mica aquí, en aquest clan tenim la filla. Bueno, els altres dos fills.
Els altres dos fills.
Ortega Cano.
La Gloria Camila i el José Fernando. José Fernando, que continua
desaparegut,
mig ingressat, perquè té un trastorn, té problemes de salut mental, problemes d'addiccions.
Ah, llavors hi havia el germà, també.
El germà, Amador Mohedano, tenia tres germanes, dos germanes i un germà, l'Amador Mohedano, que li va deixar una casa a Chipiona i que s'ha fos també tota la pasta que li van deixar. Rosa Benito, la ex-dona d'Amador Mohedano, perruquera, tertuliana, tots han fet el salt una mica a la tele, no? I tota aquesta... Però sobretot, en comptes de portar a recordar una bonica imatge de la Rocío Jurado, és tot una mena d'escombraria una mica heavy. I fins i tot els nets, bueno, la neta, la Rocío Flores, també a la tele, anant lo que et deia, aquests homenatges, mi abuela, lo que recuerdo. Mira, no, perquè era suficientment petita com per... És veritat que potser la recordes, però amb aquest drama forma part de... Ens quedem amb Rocío Jurado perquè això ens dona la possibilitat de seguir a la tele i seguir cobrant, no?
Crec que podem escoltar Amador Mohedano.
Ha muerto como la quería, rodeada de los suyos, de su familia, de sus hijos, su hermano, y a las 5:15 ha dejado de respirar. Tranquil·la.
Això era de quan donava la notícia.
Sí, recordo.
Va fer una mica de portaveu.
Sí, va fer el que ens tenia acostumat la Rocío Jurado, que era portar amb naturalitat aquest tracte amb la premsa. Recorda que va fer una roda de premsa dient, hola, què tal, tinc càncer de pàncreas, quan fa 20...
Clar, va morir, fa 20...
És que la gent amagava el càncer com si fos una cosa que et poguessis contagiar. Quanta gent gran no estava malita i o sabies que havia mort amb el temps i s'amagaven a casa. Doncs ella va ser la primera a sortir a dir, perdoneu, abans que comenci a circular, jo tinc càncer, em tractaré, lluitaré, però, bueno, lamentablement va morir jove, no recordo, 60 i pocs, no sé si eren 62 o 63. I això continua sent... Ara, cada 8M no et passa... Tu tens xarxes socials o ets un outsider d'aquests?
No, l'estic.
El 8M apareixen tot de frases d'ella sempre, com si... Jo crec que ella no sabia que era feminista, però ho era, i per aquella època, home, va fer una cançó, Ya no siento nada, al hacerlo contigo, als anys 80, que les dones... Però ara hem començat a tenir una mica de llibertat a l'hora de parlar de sexualitat. Imagina Rocío Jurado dient que tu no em dones ni el mínim plaer. Quan nosaltres reconeixer que volíem plaer pues no era tan còmode, no? Pues ella ho cridava, ho cantava amb aquells pits que tampoc s'amagava, saps? sigui, era... era...
la más grande.
Era la más grande.
I el más grande ara qui és? Doncs aquest.
Com el meu.
Vas anar?
No, no hi vaig anar. Hi hauria anat, eh?
Sí, jo també.
Entrada, hi hauria anat.
Jo també, jo també. Doncs ara està a Madrid, està fent residència a Bad Bunny a Madrid, 10 concerts.
Però tu que ets famosa, tu t'haurien invitat a la casita, no?
No m'han convidat, no? Jo sóc una loser.
Allà al costat de la Ortega, no?
T'imagina?
Estava amagada, què feia ella amagada la Marta Ortega.
Sí, a més recorda que Marta Ortega, que és la, propietà... bueno, la propietària de Zara, han fet una col·lecció amb Bad Bunny.
Sí.
Vull dir que... Però ella sí que és una dona molt discreta, sí que estava a primera fila, que crec que de totes les persones que han estat a la casita, la que s'ha fet més viral és Esther Expósito, perquè a més saps que ara està amb l'Mbappé.
Sí.
I jo crec que és de les que s'ha mirat una mica més al Bad Bunny, i això ja... Imagina't tots els memes a les xarxes, tot l'embolic, no? També estava, jo què sé, Ana de Armas... És que a Madrid estava tothom, eh?
Els Javis també.
Junts, els Javis. És veritat que això dels Javis, clar, ara amb la Palma d'Oro i tot això a Cannes, el de separar-se i portar carreres en solitari, em sembla que ho hauran de deixar.
De moment, sembla que no.
Per més endavant. I mira que jo crec que han superat l'etapa quan trenques amb algú, aquell disgust que tens, jo crec que l'han superat perquè ha passat per damunt tot aquest projecte.
I si no l'han superat, escolta, per força, perquè, clar, imagina que van a recollir la Palma i no es diuen res.
Però tard o d'hora...
Tard
o d'hora potser haurien de treballar per separat, perquè la relació per gravar la Bola Negra no era bona. O sigui, la cosa... Bueno, quan trenques amb algú necessites una mica d'espai, saps?
Molt, una mica molt.
I no el van tenir, sobretot el Javier Calvo, que era una mica el deixat, perquè era l'Ambrosi que va dir tinc ganes de viure la vida, però bueno...
La Minyamal. Què li passa?
Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
Hi ha molt pressing, no?
Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes, saps? Tampoc es qüestiona mai per què van amb elles, que al final també busquen un perfil determinat, les busquen a les xarxes socials. Aquesta noia, que jo és com ell, cada cop que penja una fotografia, ara li posen el hashtag #FreeLaminYamal, com si estigués segrestat, perquè arriba al Mundial, i clar, si juga malament, serà culpa d'ella. Si juga bé, no, eh? O sigui, la part bona mai és responsabilitat de les parelles, només la dolenta. Això ho han viscut la dona de Messi, Morata, quan va fallar el penal amb la selecció espanyola, quasi es mengen a Alice Campello, que semblava que ella era la causant, quan Edurne estava amb De Gea, cada cop que De Gea... li fotien un gol, era Edurne la culpable. Vull dir que és una cosa que jo que sé que reflexionem i ens ha fet mirar,
curiós,
no?
És molt curiós, això, del futbol aquest de primera, bueno. Perquè a banda de l'homofòbia, que això ja s'ha donat per descomptat, trobo que hi ha una misogínia absoluta,
total,
no?
És a dir... Bueno, és que la misogínia, com és estructural...
Sí, sí. Però la culpa és seva.
Sempre.
Unes interessades,
només volen la pasta. Tenint en compte que són tios que moltes vegades fan pesca d'arrossegament per aconseguir ties a través de les xarxes i que utilitzen la seva posició per tenir les ties que volen. Amb infinitat, podríem... No acabaríem el matí de Catalunya, totes les hores que teniu de programa, en fer especials de futbolistes que han abusat, que han violat, que han fet el que els ha donat... És que no acabaríem. I això, saps? No passa res. I a més, després sembla que elles s'ho han buscat.
I bueno, després el hashtag, com es digui això?
FreeLaminYamal. Tu mira l'última fotografia d'ella, però és molt heavy. Aquesta noia, sort que, clar, ens passés a nosaltres, que som com més grans, lo de les xarxes ens pilla una mica nous. Però ella, que ja ha nascut a les xarxes socials, diu, mira, deixeu-me en pau, ja està una mica trampejant, però tot i això... Acaba el cap deixant-te'l del revés,
Ella i a tothom.
Tot el dia, pum, pum, pum. Bueno, doncs deixeu-lo en pau, pobra nana, tu.
Ana Duato, quin disgust, tu.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Bueno.
A veure, però no estava, això.
Bueno, disgust.
Què?
A tu t'ha disgustat la notícia?
No, ella.
Ella. Ella, a veure... Que... Mira, Ana Duato, què va passar? T'ho explico així ràpid.
Sí, sí.
Va, ella i molta gent de pasta, perquè això no ens passa a la gent normal, van contractar com una gestoria que es deia Numaria, no? I aquesta gestoria els deia, escolta, com que guanyeu tants calés... Jo us administro tota la fortuna i pagareu menys impostos. Que té collons, perdoneu, que tu et pagui Televisió Espanyola amb impostos de tothom i que tu busquis una gestoria per intentar pagar menys. Super retorçat. Llavors, què feia aquesta gestoria? Tenia diferents empreses, cobraven a través d'aquestes empreses i aquesta empresa després pagava a Ana Duato. Ella què diu? Jo no sabia. Jo no sabia, això no, no sabia que, això no és, que això és il·legal. Home, jo no ho sabia, però a mi em diu la meva gestora, escolta, la teva pasta me l'emporto a Bahamas, de Bahamas anirà a Islas Caimán i després trobarem la manera de pagar-te. No fa falta fer ser cum laude per
anar-te. Ara volia dir, per poca economia que sàpigues, ja has de sospitar una mica que hi ha alguna cosa que no és del tot neta.
Per començar, moralment, ella el que volia era pagar menys, que això, en un any només, l'Imanol Arias va assumir, va dir, ai sí, perdoneu, m'he equivocat, va pagar 2.200.000 d'un any. Tu imagina't si els miressin tots els anys que va durar Cuéntame. Ella li demana dos anys, al seu marit, que era el director, un any, tot l'altre ho ha prescrit o no sé què, i amb unes quantitats molt heavies que fins i tot els hi demanen presó. Al propietari de la gestoria li han caigut 80 anys de presó perquè s'ha demostrat que era un delinqüent, que el que feia era aquests moviments per estafar. Ella li van dir, doncs no es pot demostrar que ho sabés. Ara l'Audiència... Ella es va dir, bueno, queda absolta. Ara l'Audiència Nacional ha mirat els papers i ha dit, perdoneu, això s'ha de tornar a jutjar perquè no es demostra en cap moment que ella fos una ignorant de tot això i s'haurà de tornar a jutjar. Saps què diu ella? Que és que, a vegades els tenen quadrats, eh? Diu, això és una persecució, ens busquen a la gent famosa per exemplaritzar, una mica com li va passar a Lola Flores. Posa l'exemple de Lola Flores amb tot el carinyo. Lola Flores va estar 3 anys sense pagar l'IRPF. O sigui, ja no és que trobés com trampejar. És que no el pagava.
Directament.
O sigui, dius, a veure, no has trobat un exemple millor que la Lola Flores? Clar, suposo que ells... És evident que miren a la gent famosa. Montoro ho va fer. Va dir, a veure, aquesta gent que guanya molta pasta, a veure, veniu cap aquí.
A veure, tu, Shakira, vine cap aquí.
Bueno, l'altra. L'altra. No, o molta gent... Això sí que Montoro va dir, tota aquesta gent... que sou persones físiques, com és que teniu empresa si no sou una empresa? Ah, no, bueno, clar, si ets una empresa, tributaves el 20%, si ets una persona física, amb aquests ingressos és el 50%. I gent va dir, no, tu no ets una empresa, tu m'has de pagar el que no has pagat, i clar, va haver-hi una escabetxina.
Aquí hi ha hagut escriptors que han facturat com a empresa. Era l'empresa la que escrivia el llibre.
Doncs
no
això és que això és molt... Bueno, Màxim Huerta, te'n recordes? Va ser ministre 3 dies. És veritat que era una maniobra que es podia fer fins que Hisenda va dir que prou. Però amb lo d'Anna Duato és una maniobra, home, retorçadíssima, saps? Vull dir que no vingui com que és una persecució, perquè a més el que et dic, ostres, si treballes a una empresa pública...
És a dir, tu cobres...
Dels impostos.
Dels impostos dels espanyols i llavors fas unes martingales per no pagar
clar,
impostos.
Clar, per estalviar-los. I li demanen, de cada any, crec que són 2 milions. Imagina't el que ha cobrat aquesta penya.
Una barbaritat.
Una barbaritat. És veritat que Cuéntame ho va patar molt, va funcionar molt bé, que va donar rendiment. Ostres, fes com a l'Imanol Arias, perdon, com el rei Joan... Perdona, no tu... Espera, vaig a dir-ho tot en català, perquè ara em van fer un escrit. Perdona, no tornarà a passar, tal, paga... I demà, no? Demà serà un altre dia. Doncs ella tossuda. Li demanen presó, amb la tonteria. Ojo, que la Pantoja va acabar entrant a la presó amb 2 anys de condemna, I ja m'està bé, perquè ara que ens arriba tots el moment de pagar, ostres, que no et deixis tu, una factura que et desquadra, que et deixen fos aquesta penya i la Shakira 3/4 del mateix. Clar, la Shakira ho entenc una mica més, perquè la Shakira, que venia de no pagar res... Ella tenia residència fiscal a les Bahamas. Explica-li a aquesta senyora, no, quan arribis aquí, la meitat de la teva pasta es queda. Diu, com? Però clar, Anna Duato ja sap com funciona això. Coles, carreteres, no sé què. Doncs mira, que la tornin a jutjar, i si ha fet això, que es foti.
Va, un altre que no sé si paga impostos a Espanya, diria que no. Julio Iglesias.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá.
Queixa del Julio.
No només no paga, perquè té residència a República Dominicana, sinó que et recordo que en època de, crec que de Zaplana, li van pagar per ser imatge de la Comunitat Valenciana 6 milions d'euros, que es va investigar a veure si sí, si no, i al final va... Saps quan queda un cas diluït, i no saps què passa? Això és el que es va saber que li havien pagat, per començar. Com que Julio Iglesias, el que va publicar al diario.es, ho ha convertit en una vendetta directament política, s'ha carallat contra Yolanda Díaz... Bueno, s'ha carallat. Va tenir un acte de conciliació amb Yolanda Díaz, la vicepresidenta del govern, i amb el diario.es, que són els dos, és el mitjà que va publicar tot el tema dels suposats abusos a les senyores que tenia contractades a casa. Vale. Amb la Yolanda Díaz, va dir la Yolanda Díaz, jo no vull conciliar, no m'empenedeixo de res, em mantinc, i el diario.es ha fet el mateix. No anul·larem res del publicat, nosaltres tenim les proves, hi ha la llibertat d'expressió i avanti. Ara li toca a Julio Iglesias. Ara Julio Iglesias diu, ai, no hem conciliat, ara li tocaria a ell fer el que va anunciar, que és querellar-se amb aquests dos.
Tu què creus?
Ojo, que se li pot complicar el tema, perquè quan hi hagi la querella, el jutge pot dir, bueno, pues ara, o la jutgessa. Vale, doncs anem a investigar. Que vinguin les que treballaven a casa seva. Que vingui tothom que ha explicat el que passava. I s'obri aquí una investigació. I sí, en aquesta investigació diuen, calla, que el que diu el diario.es és el que passava. El que ell vol aconseguir, que són 200 milions d'euros que li pagui el mitjà de comunicació i que li pagui també Yolanda Díaz, en comptes d'aconseguir tot això, aconseguirà que se li giri la truita. Per tant, ell ha anunciat aquesta querella. De moment, querella per enlloc. O sigui que s'ho haurà de pensar molt i molt. Li va passar a l'Alessandro Lecchio. Quan li deia maltratador l'Antonia Delate...
Sí, Delate, sí.
Maltratador, ell, atenta contra el meu honor. Vale, anem a judici, el jutge va dir, ah, no, que l'Antonia Delate et pot dir maltractador. I va pringar. Gràcies a Déu, nostre senyor.
I es va quedar sense feina.
I es va quedar sense feina 25 anys després, Perquè, a més, la seva feina era qüestionar a senyores que explicaven que eren víctimes de violència de gènere, que dius, no hi ha que un violent hagi de parlar amb senyores que han estat violentades. Veurem què fa Julio Iglesias, que no ho té tan fàcil. El que té Julio Iglesias, molt més que Alessandro Lecchio, és el poder i tot una part política de la seva banda.
Que ja vam veure com es va activar fins i tot mediàticament quan hi va haver l'escàndol que va destapar el diario.es.
T'haig de dir que molts mitjans es va prohibir que les víctimes se'ls digués víctimes si sabia... Bueno, hi havia crits per les redaccions. ¡Que les llamemos denunciantes! I ja era una manera de posicionar-se,
sí,
no?
Absolutament.
Si llegies tot el reportatge no hi havia cap dubte que aquelles dones eren víctimes només pel fet de que tu et demanin. Jo, per treballar a Catalunya Ràdio, no m'han demanat cap prova ginecològica.
No, en principi
I és,
no.
Clar, vull dir que només amb això...
No, era un escàndol.
Només amb això és escandalós. Veurem. Tant de bo pringui, per favor, suposadament.
Laura, una cosa abans d'acabar. La teva amiga Anabel Pantoja, què?
Anabel Pantoja, mira, l'any passat va tenir un incident on va passar... Sí. La seva filla va estar 11 dies a la UCI i es va, els metges van demanar que s'obrís una investigació perquè no quadrava massa el que li havia passat a la nena amb els símptomes que tenia. Deien que no quadrava. Es va obrir una investigació. Divendres, Canàries 7, el mitjà de comunicació de les Illes Canàries, va filtrar l'informe forense, que és molt contundent, on diu que no hi ha cap dubte que la criatura presentava el síndrome... Com es diu?
Del sacseig. I apunta al pare directament.
I apunta al pare directament perquè era el pare qui estava amb la criatura en aquell moment. Anabel estava en un centre comercial i s'ha filtrat una cosa a l'informe, que és per flipar, on ell reconeix que havia estat infidel a l'Anabel abans d'aquests fets, i dius, a veure què té a veure.
Sí.
Clar, té a veure perquè ell diu, bueno, és que estàvem nerviosos, no ens posem d'acord, ella de postpart, i a més amb la infidelitat, i llavors a nos...
O sigui, la infidelitat com a atenuant
quins nervis... No, perquè també...
Jo no entenc res.
Com que, a veure, quan la nena no es troba... Pensa que tenia un vessament, vull dir que se'n va anar amb un vessament. Pensa que la nena la van portar primer com el pediatre del poble. Sí. El pediatre va dir, no, aquesta nena l'heu de portar al materno-infantil, que és on va estar derivada. Ara entenem perquè la mare de l'Anabel Pantoja no suporta el David aquest, i veurem què passa, perquè també es publica que podrien posar com una mena de protector judicial que estigués vetllant per aquesta criatura, que han hagut d'esperar gairebé un any a fer l'informe perquè, clar, com era tan petita, no sé si eren 2 o 3 mesos, fins a l'any no pots veure si de les lesions té alguna seqüela neuronal, saps? Perquè, clar, del vessament no saps què queda afectat. En principi es veu que està perfectament la criatura. Em sorprèn, està... Evidentment, saps qui està rebent més crítiques que ningú? L'Anabel, en comptes del pare, que dius, a veure, l'Anabel, sí que és veritat que, ostres, potser entra la infidelitat i que el pavo és una mica així, quasi que el deixis, no? Però clar, cadascú sap els seus tempos, però que suposadament hauria fet això la criatura és la parella, vull dir que emprenyeu a la parella i deixeu-la una mica.
Perquè de moment
tranquil·la.
Viuen tots tres, no?
Sí, viuen, junts. Sí, viuen junts, sí, els tres. És veritat, i això t'ho puc dir a tu, que el tio violent és, eh? Mm. Se li van pillar els paparazzis que l'han protegit durant un temps. Es va posar violent amb alguns fotògrafs, però de picar-lis, agafar-lis la càmera, i això s'ha intentat ajudar a l'Anabel Pantoja, perquè s'entenia que era un moment de nervis, no ensenyant tot això, però que el tio va fort. És més, el tio és físio. Vull dir que tu, en el moment que comences a moure una criatura, si ets, jo què sé, depèn de la professió, però precisament sent físio...
Ja saps el que hi ha, ja saps com administres potser la força, quins moviments, no?
Ell diu que el que va passar és que estava al cotxe amb la nena i cada cop va veure que li costava respirar i que li va començar a fer maniobres per respirar, però que no van ser fortes, i que ells creuen que dos o tres dies abans podria haver passat, i és la seva arma de defensa, el desequilibri de la parella a l'hora de reaccionar i anar a l'hospital que toca, i després, que potser no ha estat ell. Veurem, perquè aquest tema també ve complicadet. Però, a més, com que hi ha com un nou organisme als hospitals, que ara, a la primera casa... Bueno, hi ha un programa pilot que, a més, va començar a les Canàries, centrats a detectar ben aviat aquests casos, perquè és que, clar, una criatura de 2 mesos, si està en perill, com abans se sàpiga, millor, no?
Quin mal gust de boca, tu. Dóna'm el llibre,
sí,
de la Rocío Jurado, la más grande, per acabar-ho a dalt de tot, això.
Sí,
Laura, gràcies. Fins la setmana que ve.
Vinga, adéu.
Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, què tal, com estem?
Ei...
Hola.
Bon dia. Hola. No, ara ja no hi era
l'Ostrell.
Ja no hi és. No, ni en Freddy tampoc, no hi ha ningú.
Tampoc.
Què ha passat?
No.
Han marxat on sou?
Fora.
És un buit que hi ha.
Què ha passat?
Estem trucant a Catalunya Ràdio.
Això, quina emissora és aquesta? Hola? Qui hi ha?
Hola.
Que sou, encara sou... Deuen ser tots al Palau Sant Jordi, encara.
Què, creixeu al Barça?
Ai, Déu.
Hola!
Hola!
Bueno.
No sé.
Ei, hola!
Com us ha anat el cap de setmana, vosaltres?
Jo he anat a Madrid.
Ah, hòstia, què dius ara? Aquest t'han deixat
sí,
entrar?
Tenia un compromís a Madrid, sí. El millor del viatge va ser la meva filla petita, 4 anys,
sí? Sí?
Amb l'AVE, que no l'havia agafat mai, passant als Monegros, i va dir, guaita, la sabana. Dic, sí, és això, tal qual.
Home, que identifiqui un paisatge...
Sí, està bé, està bé.
L'AVE,
què dius?
L'AVE, eh? Encara tremola tant, que diuen que tremola?
No tant com aquell que es van matar, però sí, tremola una mica. Sí, sí, sí.
Els ratos també...
Què? Home, aquell va tremolar, aquell va, sí, tremolar,
sí,
fort.
Home, aquell va tremolar massa. Sí,
aquell massa, sí. El que vaig agafar jo, no tant. No tant. Ara no dona una sensació de seguretat, diguéssim.
Ja, ja, ja.
Quan t'aixeques per anar al bar i camines, sí, per anar al vagó del bar, és com si tornessis del bar, diguéssim, ja. Perquè,
ja,
noi,
ja vas en aquell estat de tremolor, sí, que ja no saps, sí, bé, sí, que... Sí. Bueno, també t'estalvies.
Hòstia, doncs, mira, jo que l'he agafat, no és per portar-te la contrària, vull dir, sempre no m'ha agradat molt i sempre, sí, està molt
creure,
bé.
Saps? Vols creure que no l'he agafat mai, l'AVE?
Bueno, tu l'havies d'agafar per anar a Granada, em sembla que havies d'anar, i te'n vas desdir,
no? A Sevilla? No, ho van anul·lar tot.
Sí, va ser aquell cap de setmana dels tremolors.
Quan van a córrer la marató la meva dona, va ser...
Això, exacte, pensava que hi vas anar a fotre, sí, la marató.
Jo, des d'aquí, una abraçada molt forta al cambrer, sí, del vagó del bar de l'Irio del divendres a la tarda, perquè en un espai de 10 metres quadrats hi havia, bueno, 10 o 12 tios que em sembla que eren de Sant Joan de les Abadeses o de per aquí dalt, que devien fer un comiat de solter o alguna cosa. 3 hores, jo vaig entrar un moment a buscar un cafè amb llet, però aquell home els va aguantar 3 hores allà fent cerveses, cridant, mare de Déu senyor, per, bueno, per tirar-se, perquè la finestra no s'obria, sinó cardes alta baix.
Sí, és tu, pesat, escolteu, sabeu si connectem avui amb Catalunya Ràdio? No,
avui no, és que no, hi ha, no es fa Catalunya Ràdio.
Ah, no, ens han deixat aquí sols, no? Sí. No hi ha ningú.
Sí,
aquí,
sí. No, es va treure ja. Es va treure ja, ja fa temps.
Ja no ho fem en directe, allò. No se sent.
No, és que ja no existeix.
Voleu que us expliqui qui tenim a la Renaixença avui?
Home, Peyu, sí, estava home. Esperant aquest moment. Hola.
Ah, mira, hi ha una persona aquí. Hola.
Sí. Hola. Aquí parlem, sisplau. Aquí parlem, sisplau.
El que quedava.
És el Catalunya Ràdio? Pots acreditar-ho?
Francesc Soler.
El que quedava està molt bé.
El que quedava. Francesc Soler, el que quedava.
Porta la taula de llum, de sol...
Sí, bàsicament. Què tindrem avui a la Renaixença?
Avui entrevistem la Natza Ferrer, que bueno, és una bueno, ha tret aquest llibre meravellós, que us el recomano, jo l'he llegit sencer. I dediquem el capítol al Setrill. És un invent que... Setrill, es diu, Xuriguera. A l'Empordà en dieu Citrell, a l'Empordà Xarreu del revés.
Jo en dic Citrill, no Setrill, Citrill.
Sí, a casa en diem Pot de l'Oli. De veritat. És que surt tothom amb les seves variants.
Sí,
l'altre dia em van fotre una linxada.